Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora d'aquest Catalunya migdia, que fins ara hem sentit el líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, que ha congelat aquest migdia les negociacions amb el PSOE a l'espera de restablir confiances, ha dit en una reunió a Suïssa amb el mediador internacional. Junts no negociarà els pressupostos generals de l'Estat ni cap altra nova iniciativa del govern espanyol a l'espera que es compleixin els acords ja assolits. De seguida analitzem a la tertúlia l'escenari que s'obre després d'aquest moviment, que no és una trencadissa definitiva, però sí que és l'escenificació molt clara d'un allunyament. També hem connectat amb Jerusalem per saber l'última hora de la situació al Pròxim Orient. Israel ha d'aprovar definitivament aquesta tarda l'alto el foc a Gaza. Això després dels dubtes suscitats ahir, que demostren que la situació continua sent molt fràgil a la regió. I us hem parlat de les baixes laborals per regles doloroses. Fa un any i mig que van entrar en vigor, però en aquest temps només se n'han tramitat 316 a tot Catalunya. Els experts expliquen aquesta xifra tan baixa per l'estigma que encara acompanya la menstruació i per la por de les dones amb regles doloroses de quedar etiquetades si s'agafen la baixa per aquest motiu. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi a aquesta hora, Joan Bota?
Doncs mira, ara que comença l'operació de sortida del cap de setmana, us diem que els carburants porten setmanes encarint-se i marquen preus màxims des de l'estiu. La gasolina costa ara 1,56 € al litre de mitjana, com a finals d'agost, i el gasoil val 1,48 €, que és com a mitjans de juliol. El setembre es va abaratir força, més de 10 € per litre, però des de llavors i sobretot els últims dies, els preus van a l'alça. Marcos Moure, president i fundador del grup Moure, dedicat a les gasolineres i autorrentats, explica.
Ha estat pujant aquestes setmanes, doncs, pràcticament en una setmana, quasi 4 o 5 cèntims que està pujant per litre, no? I ara estem en una tendència d'un cèntim pràcticament cada dos dies.
A més, la previsió és que això continuï, segons Moure, i contribueixen la reducció de producció i encariment del petroli, també la lluita contra la flota de petrolers fantasma russos o la debilitat de l'euro davant del dòlar, que és la moneda habitual al mercat dels hidrocarburs. Brussel·les aprofundeix en la seva investigació contra la xarxa social X enmig de les amenaces d'ingerència política d'Elon Musk. La Comissió Europea reclama a la plataforma nord-americana que li permeti accedir a més documentació interna sobre algoritmes i moderació de continguts. Anem a Brussel·les, Jordi Baró.
Bona tarda. 3 dies abans de la presa de possessió de Trump i enmig dels intents d'Elon Musk d'ingerència política al Regne Unit o a Alemanya, Brussel·les fa un pas més en la investigació que té oberta des de fa més d'un any contra X. La Comissió Europea reclama a la plataforma poder accedir a més dades internes, documentació sobre els canvis als algoritmes que vol abans del 15 de febrer i accés als sistemes interns sobre moderació de contingut i viralitat dels comptes, a més d'una ordre perquè la companyia conservi i no destrueixi tots els arxius interns sobre aquestes qüestions. Tomàs Reñer, portaveu de la Comissió Europea.
Aquests passos recalquen una altra vegada la nostra voluntat de fer per descomptat tot el que puguem per assegurar-nos que les plataformes compleixen amb la llei de serveis digitals.
Brussel·les admet que aquests passos li han de permetre supervisar millor si es viola la llei europea en esdeveniments com la conversa retransmesa en directe la setmana passada de Musk amb la líder d'Alternativa per Alemanya.
Atenció també a això, l'Agència Europea de Medicaments, l'EMA, està revisant casos d'un tipus de ceguera poc freqüent en persones que han pres medicaments que contenen semaglutida, el principi actiu, per exemple, del fàrmac Ozempic, que es fa servir en pacients amb diabetis tipus 2, però també contra l'obesitat. I és que hi ha dos estudis que suggereixen que aquest fàrmac tan utilitzat podria causar ceguera com a efecte secundari. En concret, aquests estudis han vist que els pacients diabètics que prenen aquest medicament tenen 4 vegades més possibilitats de desenvolupar aquest tipus de ceguera, i les persones amb obesitat o sobrepès que prenien el fàrmac fins a 7 vegades més. Val a dir que també hi ha altres estudis que ho desmenteixen i per això l'EMA ho està investigant. I la Volta Ciclista 2025 ja té banda sonora. Això que sentiu és La que volies, de la cantant i productora d'Urban Pop Chloé. La cançó sonarà durant la Volta Ciclista a Catalunya, que es farà entre el 24 i el 30 de març, tant en competició masculina com femenina.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara fins a les 4, amb la Tània Tàpia, periodista a Madrid del Matí de Catalunya Ràdio. Tània, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Pere Rossinyol, periodista, soci redactor d'Alternatives Econòmiques i de la revista Mongòlia. Bona tarda, Pere.
Què tal? Bona tarda.
Aquí he vist molt interessat en aquesta sintonia de la Volta a Catalunya.
No, la Isabel, ens hem mirat escurats.
O... Sí, jo crec que no sou públic objectiu, no us ho pilleu malament.
Segurament.
Ho han triat els oients d'ICAT, vull dir que és gent... és
no,
la que
molt
més ha agradat a la gent, però clar, segurament és un altre...
Màxim respecte.
Un altre target, diguem-ne, eh? Però he vist la cara del Pere
i la Isabel.
de dir ens fem grans, hem de dir som un altre target.
És una manera més de dolça de dir que ens hem fet grans, però vaja, escolta'm, endavant amb aquesta sintonia. Va, anem amb els temes del dia. Ja sabeu que el primer ve des de fora. I que els divendres ens el serveix el Jordi Creus, l'editor de Sapiens. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara ens expliques la teva dèria, però ja sabeu que aquests dies a Catalunya Ràdio els programes estem fent crida a que els oients ens convideu a venir a casa vostra a fer el programa. El dia 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio, ja fa alguns anys que Catalunya Ràdio celebra venint allà on vosaltres vulgueu a fer programes, a fer ràdio. Voleu que vinguem al menjador de casa vostra, a casa d'un familiar, al vostre despatx, a la vostra feina, a la vostra oficina, a la vostra escola, al vostre hospital. Convideu-nos a venir a fer ràdio a casa vostra, a la vostra feina, el dia 13 de febrer. Vindrem allà on ens demaneu.
No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio.
Així és. A Catalunya Ràdio tornem a celebrar el Dia Mundial de la Ràdio al teu costat.
El dijous 13 de febrer venim amb tu.
Tornarem a fer els nostres programes on ens proposeu els oients.
Farem la ràdio al menjador de casa teva. I ves que no ens hi quedem a sopar.
Allà on vulguis, amb tots nosaltres.
I fins i tot podem canviar de país.
El Dia Mundial de la Ràdio ens multipliquem per arribar on ens proposis.
A mi m'agrada més que la gent vingui que no pas bé d'anar enlloc. Què vols que et digui?
Fes-nos la teva proposta a catradio.cat.
Arribarem fins on ens digueu.
Farem la ràdio junts!
El Dia Mundial de la Ràdio farem autèntica ràdio de proximitat.
Catalunya Ràdio.
El dijous 13 de febrer...
Venim amb tu.
Doncs ja ho sabeu, catradio.cat, la pàgina web, busqueu el Dia Mundial de la Ràdio i ens oferiu casa vostra per tal de fer algun dels programes de la grella de Catalunya Ràdio. Nosaltres vindrem ben contents a fer festa i xerinola. Tampoc t'ha agradat amb aquesta cara, Isabel?
No, m'ha agradat molt això de que convideu-nos a casa d'un familiar.
Per exemple?
No, em sembla fantàstic.
Si és un regal o és un càsting,
vols dir, no? No avises el familiar i allà obren la porta i es troben amb nosaltres a la porta.
No.
Tu on vols anar, Òscar? On vols anar? Va, tria.
No, tant me fa. No, m'és igual. No, però ja en altres edicions recordo haver anat a una cafeteria que vam anar a Centelles. L'any passat ens ho vam passar molt bé a una escola a Tona. Vaig anar a una casa particular a Sant Cugat, també, al menjador d'una casa.
Una cotilleria em sona d'algú.
La cotilleria va ser a la tarda.
Cal allunyar-se una mica de Barcelona.
Sí, i tant, sí. Home, hem fet programes...
Girona,
perdona, hem fet programes a Girona, hem fet programes a l'Ebre, hem fet programes a Mallorca. No, hem fet, eh? A la Fatarella.
Voleu venir aquí a casa,
a
Madrid? Tinc un menjador prou ampli, eh?
Ah, mira, escolta'm, doncs
podem
no està malament.
Aquí, eh?
Perfecte.
Jo us convido, si voleu venir.
No, escolta'm.
Ja faré una sol·licitud formal.
Ah, anava a dir això. Aquí no val fer-ho en antena i intentar moure fils. No. Tu envia, entra a catradio.cat, fas la teva petició.
I després m'encarrego de portar-vos bé de ruta gastronòmica.
Molt bé, escolta'm. Sí, perfecte.
No diràs que no estic fent una bona oferta.
No, escolta'm, és molt bona. Tu fes-la per escrit allà, a catradio.cat, i jo me la miraré amb carinyo, la teva i la de qualsevol altra, perquè ja saps que a mi se'm guanya per l'estómac i, per tant, jo estic per anar allà on m'ofereixin pastetes més bones, perquè a l'hora del cafè les pastetes sempre van bé. Per tant, això. Bé, havíem deixat la paraula a la boca al Jordi Creus. Ets aquí, Jordi?
Sí, sóc aquí. Escolta, jo també. Jo
també?
Ara m'aniré a inscriure.
Molt bé.
Competirem
amb la
Tània, perquè, escolta, jo us puc fer una oferta, es pot fer a Barcelona, al menjador de casa, però podem fer el Pallars, i en lloc de pastetes podem posar girella, xoriz...
Home, això s'està posant sèrio, eh? Això
quarts de 4 de la tarda, no sé, eh?
Escolta'm, a tota hora, a tota hora.
Perquè farem un berenar sopar després.
Sí, home, sí, això ho allarguem, i... M'estan agradant molt les vostres ofertes, per tant, sí. Bé. A veure, Jordi, què ens vols proposar a aquesta hora?
Doncs mira, no serà ni berenar ni sopar, sinó que és una dèria sobre una dèria. Eh? És a dir, és una dèria sobre una dèria aliena, una dèria d'un personatge força rellevant, bueno, molt rellevant. És una dèria sobre la dèria del nou president dels Estats Units, de Donald Trump, d'annexionar nous territoris. Mm-hmm. Per exemple, ell ha parlat de l'annexió del Canal de Panamà, de Canadà, qui voldria convertir en un estat més dels Estats Units, o sobretot, per mi el més destacable, és la immensa illa de Groenlàndia, que és una cosa ja recurrent. I tot això sota el paraigua o l'excusa de la seguretat nacional. Jo, perdoneu-me, però quan sento aquestes dues paraules juntes, seguretat i nacional, ja m'agafa aquella tremolor de cames per no dir una altra cosa. I més, si veieu la cara que fa a la foto oficial com a president dels Estats Units, com a nou president dels Estats Units, doncs encara més tremolor de cames, no? A veure, si entramos en Groenlàndia, els plans de Trump de fer amb aquest territori han suscitat una vegada més bromes i sarcasmes des d'aquesta vella Europa que un dia va ser el centre del món i que avui pinta realment poc. Ja podeu riure tant com vulgueu, amics europeus, i ja podeu mirar per sobre de l'espatlla d'aquells americans que no saben res. Per no saber, no saben ni col·locar una sola capital europea en un mapa. I, per cert, m'agradaria saber quants europeus són capaços de col·locar correctament les capitals dels Estats Units en un altre mapa. Però vaja, que la cosa és més seriosa que això, no? En primer lloc, hauríem tots plegats de deixar de continuar sentint-nos el centre del món, deixar de riure'ns de les ocurrències, i mira que n'hi ha d'ocurrències, que venen de més enllà de l'Atlàntic, perquè, certament, home, és evident que Trump és un personatge grotesc, però, ostres, és més grotesc que, per exemple, Viktor Orbán, primer ministre d'Hongria, o que Giorgia Meloni, o que Marine Le Pen, o que els ultres austríacs, o que la candidata d'Alternativa per Alemanya, l'Alice Weidel, que en l'entrevista que li va fer Elon Musk a X la setmana passada, va barrejar fantasies, mitges veritats, mentides i afirmacions tan bèsties com que Hitler en realitat era comunista. Sí, sí, Alice, ho sabem tots, eh? És de domini públic. Militant de les joventuts del PSUC a l'adolescència i de bandera roja quan l'Adolf es va fer una mica més gran. És més grotesc Trump que alguns líders extremistes dels països nòrdics o de la mateixa i civilitzada Holanda? O que el gandul de Santiago Abascal? La cosa és seriosa, eh? A veure, en aquests moments, tornant a Groenlàndia, el canvi climàtic, que és un veritable desastre, obre noves oportunitats a determinades zones, i una d'elles és aquesta illa permanentment gelada que és Groenlàndia, o en gran part del territori permanentment gelat. Una illa enorme, però només poblada per uns 50.000 habitants concentrats en zones molt concretes i molt petites a causa precisament d'aquestes duríssimes condicions climàtiques. Però ves per on aquella illa, avui sota de sobirania danesa i amb un partit independentista, el seu govern autònom i amb un referèndum d'autodeterminació al mitjà termini, aquella illa veu com el desgel li obre noves possibilitats. Per exemple, la d'obrir una nova ruta de navegació per l'Àrtic, que uneixi Europa i Àsia, o, i també vinculada a l'escalfament global, la de poder fer una cosa doncs, que fins avui era impossible a gran escala, eh? Explorar els seus immensos recursos naturals. Groenlàndia té gas, té petroli, té cobalt, té grafit, té niobi, té liti, té coure, té titani, etcètera, etcètera, etcètera. El tema, com deia abans, està complicat. La primera opció de Trump, segons va dir ell, seria comprar l'illa. Ell, el 2019, va dir que era com un negoci immobiliari, és a dir, que comprar Groenlàndia és com si l'Òscar Fernández es comprés un apartament a Lloret. Vaja, sí. Més o menys és el que va dir. No seria la primera vegada que els Estats Units treuen la billetera per aconseguir nous territoris. Per exemple, a principis del segle XIX, el president Thomas Jefferson va comprar al mateix Napoleó Bonaparte totes les possessions franceses a Amèrica del Nord. Va comprar una extensió de terreny enorme que avui ocupa diversos estats i que ocupa gairebé una quarta part del que avui són els Estats Units. Va pagar 15 milions de dòlars. O el 1819 van comprar Florida als espanyols per 6 milions de dòlars. O una mica més tard, passada ja cap al més enllà de l'Equador del segle XIX, van comprar tot el territori de l'actual Alaska als russos per poc més de 7 milions de dòlars. Per tant, els Estats Units realment és una nació o és un estat fet a base de treure la cartera. Eh? Però vaja, on no arriben els bitllets, doncs sempre hi poden arribar les bales dels canons. I si no, es pot preguntar doncs, als porto-riquenys, que van veure com a finals del segle XIX passaven directament de mans espanyoles a nord-americanes, o encara més els habitants de les illes de Hawaii, que avui és el 50è estat dels Estats Units, que va passar a mans americanes després d'ocupar el territori per la força, de posar l'última reina de Hawaii, la Lili Uokalani, i posar el seu cul al Palau Presidencial. Per cert, que aquesta reina, la Lili Uokalani, és l'autora d'aquella cançó que anys després va popularitzar el gran Elvis Presley, titulada Aloha Oe, que vol dir adeu a tu, mai millor dit, i que avui farien bé d'escoltar els groenlandesos i de retruc tots els europeus, encara que sigui en la versió del rei del rock. Aloha, 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 ike o.
Doncs sobre Elvis Presley, no sé si voleu fer algun comentari sobre aquestes especulacions de Donald Trump en la possibilitat d'annexionar-se territoris.
Jo crec que el que fa diferent és la brutalitat amb la que explica les coses, no? Que després, a lo millor, simplement negociar, com s'està veient ara, amb que a lo millor es queda TikTok el seu amic Musk, no? O sigui, que és una brutalitat i una jeta fora de lo normal, però dintre d'una tradició històrica que, com molt bé ha exposat el Jordi, i que no es limita únicament a Estats Units, sinó a la pulsió imperialista de la majoria d'estats, perquè moltes vegades diem, no, Groenlàndia, no oblidem que és de Dinamarca, que no sé exactament per què, probablement hi ha una tradició imperialista també allà al darrere d'altres segles, no? Per tant, jo crec que el que el fa diferent és la brutalitat amb la que exposa les coses d'una tradició que molts estats han cultivat, i sobretot en particular Estats Units, que porta molts anys comprant o creant estats o fent caure governs en funció dels seus interessos, no?
Sí, una mica... Perdó, Tània.
No, digues.
No, una mica la brutalitat en les seves formes, però també la capacitat per prendre decisions, no? O sigui, veurem en els primers dies de mandat quines són les decisions, perquè tothom augura que seran dures en determinats aspectes, no? Probablement en el tema d'annexions territorials, però com que sí que veiem que abans d'arribar ja va aconseguint o sumant trumfos personals, que se'ls fa ell, com aquest, el Dolfo, que entre Israel i Hamas, i ja veurem si acabem veient a Musk negociant amb Zelensky o amb Putin, no és només que sigui un personatge grotesc, sinó que té capacitat per desestabilitzar molt determinats territoris.
Sí, no, a veure, només que hi ha tot un... O sigui, el risc que tenim de cas, el que pugui passar, només comprovant qui està convidat, no? Meloni, Orban, Milei, Abascal, és a dir, que tenim ara, s'inicia un període en què, sobretot des del punt de vista diplomàtic, les lleis que fins ara han regit poden canviar, perquè la manera de governar, de pensar i d'exercir de Trump resta a veure amb una tradició, doncs, més democràtica que hagi pogut tenir, com ara dèiem moltes vegades, no l'ha tingut tant als Estats Units, amb aquesta pulsió imperialista, no? Però amb llegats anteriors, doncs veurem quines sorpreses ens depara en aquest sentit. Per tant, no només és la qüestió imperialista en terra, sinó que també estem veient, avui s'ha estallat també que un dels coets que havia llançat a l'aire, si no m'equivoco, Jeff Bezos era, no? Hi ha la lluita per la terra, la lluita per la conquesta de l'espai, i per tant les lògiques que moltes vegades apliquem pensant en la gran potència mundial i en la cura, en la diplomàcia o en els contactes que puguin fer, doncs ara amb l'era Trump, que imaginant per normes que ens poden a tots sorprendre i sortir, diguéssim, del cinturó tan estret que té la diplomàcia moltes vegades, que ens pot semblar fins i tot que no es diu res, moltes vegades quan escoltes ministres d'exteriors o quan escoltes els càrrecs, dius, però si no està dient res, però és que la diplomàcia es tracta d'això, de parlar i no trepitjar cap ull de poll, i Trump crec que fa completament el contrari.
És d'Elon Musk, el coet que s'ha treballat aquesta matèria.
Era
Elon Musk. No, estava pensant que quan un sent a Donald Trump, sembla que sigui d'una altra època, això d'annexionar-se a un país, comprar-lo o fins i tot envair-lo, i a ningú, ara mateix ens sembla ciència-ficció, allò, una guerra per tal d'annexionar-se a Groenlàndia. Però és veritat que avui dia hi ha una altra manera d'annexionar-se a territoris. És a dir, tots sabem que la Xina ha estès els seus tentacles sobre l'Àfrica, sobre Centroamèrica, cada vegada amb més interessos, amb fins i tot construcció de ports, i al final el que li interessa a Donald Trump no és tant el territori, sinó la matèria primera que hi ha en aquell territori, poder establir alguna mena de base per tal de poder fer que el tràfic de mercaderies sigui més operatiu.
Panamà,
és a dir, clar, no, potser no li interessa tant envair o comprar tot el territori, però sí, a través d'interessos econòmics, doncs acabar controlant, ni que sigui econòmicament, aquest territori. I això sí que potser és més factible, o no sembla tant ciència-ficció, com la possibilitat d'annexionar-se a una illa com Groenlàndia, que ara mateix sembla allò d'una altra època, però vaja, sent Donald Trump, vés a saber, no? Digues, Jordi.
Òscar, d'aquí plora la criatura, també, perquè Groenlàndia, jo estava parlant de les immenses possibilitats que té el seu subsol, s'estan fent prospeccions i s'està extraient determinats minerals, però qui ho està fent són empreses australianes, però amb capital xinès. Amb capital xinès, i aleshores, home, suposo que a Trump això no li fa gens de gràcia que els xinesos comencin a posar els peus a Groenlàndia.
Bueno,
suposo que en part també és això.
El president xinès està a la llista de convidats i és el que no hi anirà, no?
No, anava a dir que al final, això que deies, Òscar, jo penso que tampoc és tan diferent, no? De lo que feien els demòcrates o de lo que ha fet sempre als Estats Units, no? Que al final, aquí la gran diferència és la manera que té d'expressar-ho, però vull dir que aquí la tradició demòcrata o republicana als Estats Units, els impulsos imperialistes dels francesos a l'Àfrica, etc, etc, em temo que està molt associat amb aquesta espècie de llei de la selva que és l'economia internacional i el sistema capitalista. Per tant, lo realment estrambòtic és la manera de dir-ho, però després els moviments de fons penso que no són tan diferents de lo que és la política en aquest sistema que tenim en els últims segles.
Dilluns començarem a sortir de dubtes, perquè dilluns és el dia en què Donald Trump pren possessió del càrrec, podríem dir, és investit president i per tant jurarà el càrrec en aquella cerimònia al Capitoli, que per cert podreu seguir en directe aquí a Catalunya Ràdio, perquè farem programació especial a partir de les 4 de la tarda, tan bon punt acabem el Catalunya Migdia, amb Ricard Ostrell, amb Francesc Garriga, des de Washington, també amb el Xavier Vilà, dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio, per tal de seguir tot el que passi dilluns a Washington, amb l'Ostrell fent el matí ja des d'allà, la tarda també en aquest programa especial per tal de viure aquesta jornada històrica com és la presa de possessió per segona vegada de Donald Trump del càrrec de president dels Estats Units. Serà dilluns i n'estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio. Jordi, gràcies, bona tarda.
Aloha.
Aloha, aloha. Passen 21 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Hi havia molta expectació avui per saber què deia Carles Puigdemont avui des de Brussel·les, on ha reunit a la cúpula del seu partit, de Junts per Catalunya, per tal de fixar posició, després de tot el que ha passat en les últimes jornades, sobre la qüestió de confiança que Junts per Catalunya ha demanat al PSOE i que ahir va quedar ajornada a la mesa del Congrés dels Diputats. Bé, doncs Junts ha decidit suspendre les negociacions amb el PSOE mentre no es compleixin els acords pactats fins ara. Puigdemont ha explicat avui que no s'asseuran a negociar res més, ni els pressupostos de l'Estat, ni cap reforma o decret llei que ajudi el govern espanyol, ha dit, a aguantar-se el poder. Òbviament, sí que es posaran bé, ha dit, davant de qualsevol iniciativa que pugui beneficiar Catalunya. L'expresident de la Generalitat ha remarcat que així no volen continuar i ha reclamat una reunió urgent amb el PSOE a Suïssa, amb el verificador internacional dels acords, per calibrar el punt exacte en què estan les relacions entre el PSOE i Junts.
Nosaltres, a partir d'avui, suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. Perquè fins que no es resolgui aquesta crisi, crec que no podem continuar negociant res a nivell sectorial amb algú que de moment no ha recuperat la nostra confiança. I per tant, en aquest sentit, que per això es va crear aquest mecanisme, activarem una reunió urgent i extraordinària del mecanisme de Suïssa perquè faci la seva funció no només de mediació, sinó també de verificació.
La sensació després del que va passar ahir a Madrid i avui a Brussel·les és que tant el PSOE com Junts per Catalunya continuen allunyats, diríem, però sense trencar del tot, i que, per tant, van guanyant temps, però és veritat que amb aquesta fredor que demostra aquesta declaració de Carles Puigdemont, dient que no negociaran res més, tret de les carpetes que ja estan en marxa ara mateix, i que, per tant, allunya la possibilitat d'uns pressupostos generals de l'Estat si és que no hi ha un canvi en les pròximes setmanes. No sé com ho veieu i com ho interpreteu, tots plegats.
Guanyant temps, però és poc temps, no? O sigui, anem comptant dies i potser el que fa aquestes pròrrogues consecutives és evidenciar que Junts per Catalunya tampoc no pot fer res més que intentar mantenir en viu aquest fil de relació amb el PSOE, perquè què faran? No negociaràs més, però si tampoc no aconsegueixes res, és com si no negociessis, diguéssim. O sigui, depèn sempre de la voluntat de compliment del PSOE, i el PSOE necessita Junts per tirar endavant i no col·lapsar la legislatura. A mi el que més m'ha sorprès de la intervenció de Carles Puigdemont és que ha fet referència en un parell o tres de vegades a la necessitat de convocar eleccions, si un se n'adona que no té aquesta majoria. I si no, en teoria, els Junts esperen que en els propers dies passin coses i assenyalen que els socialistes s'estan movent, de moment només de paraula per ells, però si no passen aquestes coses entrarem en una dinàmica de Junts demanant que es convoquin eleccions, perquè ja ens han dit que la moció de censura no la jugaran.
Són afirmacions greus les de Carles Puigdemont, però jo volia aterrar-ho als efectes pràctics. Per exemple, diu, no continuarem o no negociarem els pressupostos. Fons del govern reconeixen, concretament d'Hisenda, que no s'havia començat encara la negociació pressupostària, és a dir, anuncien que aturen una cosa que no ha començat, perquè el que fa el govern espanyol és anar pam a pam, va tancar un paquet fiscal, ara en tot cas s'hauria de començar a negociar el que es diu la senda de dèficit, però no han començat, és a dir, primer efecte que molt, molt tangible de com no serà. Diu, no aprovarem els decrets de la setmana que ve el ple. Doncs és que, per exemple, Pensions surt amb el Partit Popular. No li cal Junts el vot del govern espanyol. El de l'impost energètic ja estava anunciat que d'aquella, perquè tant PNB com Junts com el PP el votaven en contra. És a dir, no veurem tampoc uns efectes molt grans en el ple de la setmana vinent, i el dia 4 de febrer hi torna a haver mesa, que s'espera doncs que aquí ja sí, o es tramiti, o s'hagi reformulat d'alguna manera, o s'hagi desllorigat això. I després immigració, diu Carles Puigdemont. No, immigració, continuem treballant-hi perquè aquesta carpeta ja està oberta. Per tant, això d'aturar les negociacions en temes sectorials és un tema una mica ambigu, que certament els companys que estaven a la roda de premsa li han preguntat de diferents maneres, 3 i 4 vegades, perquè aclarís una mica això, perquè moltes vegades que el president Puigdemont ha dit que tot allò que tingui un benefici per Catalunya és evident que ho votarem a favor. Doncs què passarà amb la reducció de la jornada laboral? Això beneficia els treballadors catalans o no? Perquè amb això també tenen negociacions. És a dir, són unes afirmacions que tenen un pes polític important, un valor simbòlic important, però a la pràctica els efectes immediats no són tant. I a més és que amb els pressupostos el govern espanyol ja té coll avall que si ha de continuar amb els mateixos, continuarà. És veritat que són del 2023, però són elaborats també per un govern de coalició. Per tant, pot sobreviure en aquest sentit. I només un apunt més, a mi m'ha fet certa gràcia perquè, per exemple, ahir els passejos del Congrés, especialment des de Sumar, apuntaven que la solució passava perquè ara ja sí es reconegui com a interlocutor a Carles Puigdemont a l'espera de l'amnistia i que hi hagi una fotografia. Si no, és en Pedro Sánchez amb Salvador Illa. I avui el mateix Puigdemont deia que això era una anècdota política que no calia convertir-la en categoria, que si algú es pensava que per fer-se una fotografia l'endemà, doncs si no s'estan complint allò que s'havia dit, no passava res, és a dir, no, que la fotografia no serviria de res. Doncs evidentment, aquest és l'argument del PSOE. Per què el PSOE s'està resistint a fer aquesta fotografia? Perquè té un pes de maroteca, perquè la dreta li pot tirar encara a Pedro Sánchez que baixi fins a Brussel·les, i es pot trobar que l'endemà Junts continua exigint exactament el mateix i fent exactament la mateixa pressió. Per tant, l'argument de Carles Puigdemont de com s'enfronta aquesta fotografia amb Pedro Sánchez és exactament l'argument pel qual el Partit Socialista no se la vol fer corrents i de qualsevol manera si no té lligat, per exemple, els pressupostos.
Sí, jo crec que tot això posa de manifest una vegada més una cosa que ja sabíem, però que moltes vegades s'actua com si no fos així, que és que no hi ha una majoria de govern. Aquí es va aprovar una investidura, però no, tot l'altre s'havia d'anar negociant llei a llei, perquè no es va voler fer un programa de legislatura legítimament, però per tant no hi ha una majoria de govern, i per tant el que estem veient és clarament que no hi ha una majoria de govern. Dit això, el Puigdemont i Junts actuen com si tinguessin la paella pel mànec, i òbviament són molt importants perquè aquest govern pugui anar sobrevivint, igual com és molt important Podem, igual com és molt important Esquerra Republicana, igual com és molt important Sumar. Per tant, en un marc en què tots es necessiten entre ells, aquesta paella del palmànec no només la tens tu, perquè tu només tens una única possibilitat real de fer caure aquest govern, que és no demanant eleccions, sinó sumant-te una moció de censura per fer caure aquest govern. Aquesta és la força que tu tens, però que dius que no la vols utilitzar. Per tant, tens la mateixa força que té Podem, amb 3 diputats més, però la mateixa força que té Podem, la mateixa força que té Compromís, la mateixa força que té el Bloc Nacionalista Gallec. I tu t'estàs arriscant a perdre la capacitat d'influència que tens, perquè quan tu dius només negociaré temes sectorials, això és completament il·lus. El que és segur és que el govern no té cap incentiu per anar negociant coses sectorials que li interessen al Puigdemont i que li interessen a Junts, sense tenir un context en què tu també dones suport a altres coses que necessita aquest govern. Perquè, si no, la veritat, no sé què treu cap en el marc que ha exposat avui Puigdemont, anar rebent, anar negociant coses que t'interessen únicament a tu, a Catalunya, i tu no fer res que li interessa a l'altre. Per tant, això penso que és poc realista. És una crida d'atenció que realment vols tenir més influència, vols tenir més el que sigui, però no és un escenari real si tu no estàs disposat a fer caure el govern i que només vols aconseguir coses sectorials. Aquest marc no és realista. I, per tant, veurem com desenvolupa tot això. Però, evidentment, és un marc estrany a parer meu, el que ha exposat avui Puigdemont, sobretot perquè és molt retòric, però no li veig jo una translació real possible.
A Madrid fan una interpretació que afegeixen a tot això que estem dient, i és que també Puigdemont és pres una mica de la lluita interna amb Esquerra Republicana, i el persegueix aquella frase del cobrar per avançat, no? Quan Esquerra ja era soci de Sánchez, Junts criticava doncs, que pactaven coses que no s'acabaven complint, i era veritat, en moltes circumstàncies era veritat, o que anaven més lentes del compte. Tenim exemples, per exemple, la condonació del deute. Us en recordeu, no?, per fer president Pedro Sánchez. Això encara s'ha de convocar un Consell de Política Fiscal i Financera, teòricament ara a principis d'any, per tant, també està, diguéssim, a l'aire. Què li passa a Junts? Doncs que s'han adonat que les negociacions amb el govern espanyol costen i que són lentes, i més si toques temes com, per exemple, el d'immigració que estan treballant, no? Què passa? Doncs que perquè no els diguin, ens està passant exactament el mateix que Esquerra, perquè el PSOE és complicat, això parlàvem de la consciència de saber que governes en minoria o majoria. El PSOE li està costant molt el mecanisme de negociar tantes bandes. Se li fa molt feixuc, també n'està aprenent pel camí, perquè, ja us ho dic, hi ha moltes votacions que les han portat i han estat in extremis a punt de perdre-les perquè no les havien negociat bé i amb temps. I això és així, hi ha grups que s'han plantat i a mi no em pots enviar la documentació el dia abans i que t'ho aprovi perquè sí. Llavors, aquí tothom està aprenent a funcionar d'aquesta manera, però és veritat que aquesta lluita interna del relat entre Esquerra i Junts per Catalunya, a mi també es veu un problema a l'hora d'abordar els pactes amb uns i altres.
Veurem com evoluciona tot plegat, però la situació, com a mínim, continua sent tensa. Veurem si ho recondueixen o si, en canvi, tot plegat continua aquesta derivada que acaba amb un trencament més efectiu, diguem-ne, i amb la pèrdua de suport i, per tant, la dificultat, llavors, del PSOE d'intentar aprovar lleis, no només els pressupostos, sinó qualsevol altra llei al Congrés dels Diputats. Per cert, si algú tenia temptacions de convocar eleccions des del PSOE, avui el CIS ha explicat que el Partit Popular retalla pràcticament a la meitat la distància amb el PSOE, segons l'últim baròmetre de el 6, els socialistes guanyarien les eleccions, però perden gairebé mig punt respecte al mes de desembre. En canvi, el PP, tot i que manté la segona posició, creix i la distància entre tots dos passa dels gairebé 4 punts d'avantatge dels socialistes al desembre a només 2 ara al gener. El problema pel PSOE, a més, és que Vox continua tercer amb un lleuger creixement i Sumar, que és el principal soci del PSOE, continua reculada i perdria mig punt en l'últim mes. I pel que fa als independentistes catalans, tant Esquerra com Junts milloren resultats, els republicans una mica per davant de Junts per Catalunya, és a dir, que continuarien aquestes, segons les enquestes, aquestes grans possibilitats d'una entesa entre el Partit Popular i Vox que li prendrien la Moncloa al PSOE. Per tant, no sembla que Pedro Sánchez tingui molts al·licients per convocar eleccions. Una altra cosa és que l'obliguin les circumstàncies, no?
Clar, sí, zero intencions, va molt
bé. Bé, veurem com evoluciona tot plegat. Passen 2 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida ens fixem en Israel, on ja fa hores que estem pendents del sí definitiu del govern israelià a l'alto al foc que s'ha pactat a Qatar. Ara ho expliquem.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 25 de gener. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional.
Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
L'Home Armat és una missa creada el 1999 per Carl Jenkins amb la idea inspiradora d'assolir la pau global.
El 19 de gener a l'Auditori, la Banda Municipal de Barcelona desplegarà aquesta partitura emotiva, però també punyent, en companyia de diversos cors i sota la batuta de Pasqual Vilaplana.
Entrades a auditori.cat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Arriben les promos que t'omplen el rebost amb ofertes com un 20% de descompte en totes les cerveses fins al 19 de gener. Descompte en cupó bescanviable. Vàlid als hipermercats. Carrefour. Tots ens mereixem el més bo al millor preu.
Històries divertides, misterioses, emocionants. Les aventures dels Beta al Charlisaura.
Us encantarà.
Troba el llibre a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Beta! Catalunya migdia.
Passen 4 minuts de 2 quarts. com deia, continuem pendents que Israel ratifiqui d'una vegada l'alto el foc a Gaza. Ara mateix el govern de Benjamin Netanyahu està reunit amb aquesta intenció. Avui al Catalunya Migdia ens volem preguntar com serà el dia després de la treva a Gaza. Com es recupera una població després de 15 mesos de guerra absolutament devastadora en què han mort més de 46.000 persones? Saludem Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Senyora Font, bona tarda.
Hola, bona tarda.
D'entrada és important aclarir que som davant d'un alto el foc, no una negociació de pau. Això no és el mateix, tot i que la gent li pugui semblar el mateix.
No, no és el mateix. Això només és dir que entre ells no es mataran, que és el que han acordat, i a canvi de parar les hostilitats violentes o els atacs violents, el que fan ha estat una escalada programada d'intercanvi de rehens i de presoners. I algunes sortides de l'exèrcit israelià d'algunes zones. No n'hi ha més, eh? Uns acords de pau serien molt més amplis i abarcaria moltes més coses, per exemple, fronteres. Per exemple, també tindríem que dir Israel es quedarà fora de territoris palestins, es quedarà dintre, es tindrien que negociar, per exemple, quin és el paper que tindria Israel si se queda dintre, quin és el paper que se deixa a les autoritats polítiques locals. De tot això no s'ha negociat res, eh? Ni tema de fronteres, ni tema d'entrades de menjar, reconstrucció de zones, res, no hi ha res parlat, eh? Simplement és acordem que ens intercanviem, a canvi no en tindrem hostilitats violentes d'uns als altres, ja està. No ha anat a més.
Ara mateix tenim el govern israelià reunit per, en teoria, donar-hi vistiplau, perquè de moment els negociadors que tenen a Qatar han signat aquest acord, però de moment el govern israelià ha de donar-hi el vistiplau. Això mantindria, o és la voluntat d'Israel, el calendari previst, que és que diumenge hi hauria el primer intercanvi entre hostatges i presoners, però clar, després el desafiament principal és reconstruir Gaza. Està tot devastat, 2 milions de persones desplaçades, desastre humanitari per la fam, les malalties, la falta d'atenció mèdica. Ahir sentíem al Catalunya Nil la directora d'Espanya de l'Agència de les Nacions Unides pels Refugiats a Palestina, Raquel Martí, que deia que caldrien 10 anys només per treure la runa de tots els edificis destruïts i que s'han de treure també encara material explosiu que no ha detonat i que, per tant, és perillós. És a dir, que després d'aquest cessament de les hostilitats queda moltíssima feina per fer.
Queda molt, i inclús jo te diria que mantindre aquests acords d'alto el foc no serà fàcil, perquè una cosa és que, per exemple, el govern d'Israel l'accepti, però l'altra cosa és, per exemple, dintre d'Israel, sabem que els colons, que són molt més radicals i que tenen grups lligats a l'extrema dreta, doncs que sentin hostilitat cap a aquests acords i, per exemple, ells, i no el govern, faci incursions en territoris, que faci atacs a la població, que faci atemptats, que mati a gent. Això pot passar, com també podria passar que amb reaccions d'aquestes, persones més radicals de grups de Gaza o de Cisjordània també facin actuacions, en qual diríem que aquests acords d'alto el foc pues tenen molts punts fàcilment per petar-los i que torni a la conflictivitat. Per part del govern, d'alguna manera, és dir que no volen seguir la línia per part del govern de seguir atacant. Però hostilitats ne trobarem segur. I això pot dinamitar una mica aquests acords. I també no només parlem de reconstrucció. Jo crec que el que és important és obrir vies polítiques de dir, bueno, un cop la violència armada s'acabi, s'ha d'obrir el debat. Macron també ahir deia que es reuniria amb Aràbia Saudí per veure si podrien obrir la via de diàleg, de generar o no un estat palestí. És que hi ha molts temes que això que no queden resolts en l'alto el foc i que ara obrin el panorama que en siguin abordats.
Clar, quan pensem que entrarà ajuda humanitària, estem pensant en menjar, en aigua, perquè la situació realment és molt delicada a Gaza. Però és que també no hem d'oblidar que, per exemple, ha d'entrar també combustible, perquè els hospitals no són 100% operatius i també necessiten aquest combustible per tal de tornar a la certa normalitat dins de les seves possibilitats. És a dir, que és molt variat.
Les plantes de potabilització d'aigua, plantes d'aigua, plantes de producció d'electricitat, s'ha de construir hospitals, escoles, habitatges, ha de tornar la vida comercial. Tota l'activitat econòmica i requerirà permís d'Israel. Si Israel no ho permet, no entra res en, en aquesta zona. Com també podríem dir que cap palestí surt d'allà sense permís d'Israel. Són persones que no tenen passaport, no tenen visat, no poden anar-se'n lliurement enlloc. El que queda és molt gran.
Clar, i a banda de tot això, que diguem que és material, també queda el que no és material, l'impacte emocional a la població, com reconstruir una vida després d'aquests bombardejos i amb la sensació que és una guerra que no s'atura mai, que sempre hi ha pics de màxima violència, diguem-ne, però que és un conflicte que es continua latent i de tant en tant té aquestes sortides, i això no s'acaba mai.
No s'ha acabat i no s'acaba. Jo crec que Israel, quan ens va dir ens involucrem en aquest conflicte per exterminar a Hamas, això és una... no té sentit, dir això, perquè és que això és impossible. Podríem dir que s'ha complert per part de Netanyahu l'objectiu d'acabar en Hamas? No. I encara que hagi defenestrat la cúpula, els xavals que estan vivint aquest temps a Gaza o a Cisjordània només arriben als 14 o 15 anys i ja són persones que molt fàcilment poden ser reclutades i, per tant, l'únic que es generarà és un impàs si no se senten ara les bases. Per construir una pau que sigui duradora i sostenible, l'únic que estem fent és generar un impàs perquè els jovenets o nens que ara han patit aquest conflicte en pocs anys tornin a crear uns altres grups, diguen-se Hamas o diguen-se Jihad o un altre nom. Per això continuarà si no hi ha un canvi molt més profund de la relació entre Israel i Palestina.
I fins que no entri en vigor l'alto el foc, que està previst per diumenge, clar, hem vist com Israel ha continuat bombardejant. Són més de 110 morts en les últimes hores, quan ja s'havia, en teoria, anunciat l'alto el foc, però sí, encara no està en vigor. Com és la vida a Gaza en aquests dos dies en què, en teoria, hi ha un alto el foc signat, però que encara no està en vigor? Clar, la gent no deu sortir de casa amb tota la naturalitat, perquè és perillosíssim.
Bueno, de casa sí tenen casa. Els que estan en les tendes de plàstic doncs segueixen allà. La qüestió és que sempre és fins que no estan firmats o entren en vigor l'alto el foc, cadascuna de les parts pot fer els atacs que consideri convenient. I un cop entra en vigor l'alto el foc, en general, sol haver un organisme que el que fa és donar fe de si hi ha compliments o incompliments d'aquest alto el foc. I així i tot poden haver petites escaramusses igualment, després, que no desencadenaran a lo millor tornar al punt inicial, però que Israel podia justificar que ha fet una intervenció per tal raó. I podria fer-se, podria passar.
El possible que Israel, el govern d'Israel no hi doni el vistiplau, o que el doni el vistiplau i alguns dels ministres que són clarament antiacord, sobretot els de la més a l'extrema dreta, deixin de donar suport a Netanyahu i que, per tant, hi hagi més problemes a l'interior d'Israel del que hi pugui haver fora?
Això s'estava parlant i la qüestió estava sent si hi haurien més elements en contra que a favor, i que podrien fer caure, no que surtin del govern, sinó que deixin caure el govern de Netanyahu, que aquest col·lapse, i que per tant tinguin d'anar a eleccions, perquè no és viable. Per lo vist, Netanyahu ja té els acords suficients com perquè el govern es manté. Això no vol dir que no puguin haver alguns grups de dintre del govern més petits, que com que no estan d'acord, no donin suport. I a vegades el problema d'aquest tipus de grups és que tenint colons armats puguin seguir ells actuant pel seu compte. No és l'Estat, però pots tindre societat civil israeliana actuant militarment contra persones de palestines. Això podria passar.
Doncs Estica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, amb qui hem volgut analitzar què passarà un cop entri en vigor l'alto el foc. Ara mateix el govern israelí està reunit, en teoria per donar-hi llum verda. Abans ja s'ha reunit el gabinet de seguretat israelià, que ja ha donat el seu okay a aquest pacte. Per tant, de les dues votacions que s'havien de produir aquest divendres, una ja s'ha produït i ha acceptat l'alto el foc, la segona s'està produint ara a la reunió, i de les pròximes minuts, pròximes hores, tindrem la decisió del govern israelià, que tot apunta que serà favorable a aquest alto el foc, que entrarà en vigor diumenge, i a partir d'aquí tota aquesta feina que hem repassat amb la Tica Font. Senyora Font, gràcies per atendre'ns i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
No sé com ho veieu des de la distància, sense ser experts en el tema. Ja sabem que aquestes coses sempre ho deixem als experts, per això busquem sempre entrevistes al Catalunya Migdia, però sí que la sensació que tot és tan inestable que qualsevol moviment, qualsevol declaració, qualsevol equilibri intern en una de les dues parts pot fer que els pactes que tant han costat s'estronquin. I vam tenir l'exemple ahir, on abans d'ahir s'anunciava i ahir Israel anava ajornant-ho.
Sí, jo crec que la clau està en el que ha explicat molt bé la Tica Font, que això no han sigut negociacions de pau. Les negociacions de pau, les parts negocien com quedarà la cosa després d'una guerra. I no hem arribat en aquest punt. O sigui, és una negociació d'alto al foc perquè hi hagi, bàsicament, un intercanvi de presoners palestins que estan ara a Israel a canvi d'hostatges que fa més d'un any i mig que estan en possessió de Hamas, de la terrible operació que van fer el 7 i 8 d'octubre del 23, que es van emportar a desenes i centenars de persones d'Israel i que els continuen tenint en captivitat. Per tant, aquesta és la situació. És un alto el foc, no és poca cosa. O sigui, tot l'altre, que sembla impossible a dia d'avui, depèn de que això es pugui fer. I el que hem pactat és un alto el foc per fases, que si es van complint i es van passant fases, s'arribarà en algun moment a unes negociacions més profundes, que llavors sí que podrien ser de pau, però que no hem de confondre amb la situació d'ara. Estem lluny encara d'unes negociacions per la pau. Estem només en una fase prèvia, que és un pròleg necessari, imprescindible, per poder avançar en algun moment. Sense això no hi ha possibilitat d'avançar cap a la pau, però des de luego no s'ha entrat encara a negociar per la pau. És només un alto el foc per intercanviar presoners per hostatges.
Quan mires el detall de l'acord, un pot pensar que, tenint en compte els mesos que porten de guerra i les víctimes innocents que hi ha hagut, podria ser poc ambiciós, no? Perquè és aquest intercanvi, no?, de 3 hostatges per 30 civils detinguts per part d'Israel. Però sí que és veritat, com diu el Pere, que per alguna banda s'ha de començar. I el que un pot témer és que amb tot el que queda per davant, per arribar a unes negociacions de pau, ja no dic la pau, pugui estar intervingut per el que ha de ser el negoci de la reconstrucció de tot aquest espai. I aquí també hi ha elements interessats i països interessats, no?, en el que podria ser aquest negoci. I esperem que totes les parts, fins i tot de dintre de les diferents sensibilitats que hi ha al govern d'Israel, que en són moltes i algunes bastant extremistes, doncs siguin conscients de que és millor la convivència en pau que no continuar amb aquesta matança.
Sí, és que és el sense sentit de les guerres. És a dir, en 15 mesos, moltíssims morts, més de 46.000 només a Gaza, i cap de les dues bandes ha assolit el seu objectiu. Ara ho deia la Tica, no? Hamas continua, sí, decapitat, però amb generacions que venen tot darrere encara amb el gen de l'odi més present encara, i Gaza continua sense reconeixement internacional. La tan nombrada solució dels dos estats és una cosa que ara queda lluny, perquè estem simplement amb una cosa que és tan simple però tan important, que era la primera frase de l'entrevista, no? És gran notícia perquè es deixa de matar. I és així, es deixa de matar de moment, durant un temps, i amb tots els condicionals que dèiem que ho poden fer saltar pels aires. Per tant, és el gran sense sentit de la guerra, que estem celebrant una notícia que és que es deixi de matar i que tota la resta està per solucionar. Per tant, no deixa de ser una situació molt i molt trista.
Doncs vinga, a veure si avui, aquesta tarda, tenim aquesta confirmació i, per tant, diumenge entra en vigor, com a mínim, aquest mínim com un denominador, podrien ser que es deixin de matar, que ja seria un pas endavant. Falten 12 minuts per arribar a les 4. Tornem a casa nostra i vull comentar amb vosaltres aquesta notícia que us hem avançat a Catalunya Ràdio des de primera hora d'aquest matí. La Seguretat Social ha tramitat a Catalunya en un any i mig només 316 baixes laborals per menstruacions doloroses. Estem parlant d'un tipus de regles que són incapacitants, que no deixen fer vida normal. Normalment passa quan hi ha una causa orgànica. Hi ha miomes, quistes o malalties com l'endometriosi, que és la més comuna. La Llei Orgànica de l'Avortament, que es va aprovar el mes de febrer de l'any 2023, és a dir, ara fa gairebé dos anys, recull per primera vegada a la història aquestes baixes per menstruacions doloroses. Com dèiem, però, només 316 dones han fet baixa per això i són molt poques. La doctora Torrent, que és ginecòloga de la Unitat d'Atenció de la Salut Sexual i Reproductiva a Mollet, assenyala per què hi ha tan poques dones que hagin agafat aquesta baixa.
Però sí que és veritat que falta cada mes un dia o dos, sobretot en ambients masculins. Posa un estigma de dir, mira, ja té la regla, ja no ve, no? I això tampoc no agrada, no?
Podríem dir que la notícia té dues derivades, una que és positiva i que, d'altra banda, no es podia saber. És a dir, quan es va anunciar això i va haver aquells que cridaven al mal temps, sobretot des de posicions d'extrema dreta, dient, ui, ara hi haurà una allau de baixes i moltes dones aprofitaran aquesta finestra per tal d'agafar-se la baixa. Mentida. 316 dones en un any i mig, és a dir, són molt poques. I de l'altra, la banda negativa és que hi ha moltes dones que, tot i que poden, no agafen la baixa perquè tenen por a quedar assenyalades com la que sempre té problemes amb la regla. És a dir, encara hi ha aquesta derivada.
És que no sé si són poques o són moltes, diguéssim, les que l'agafen i les que no l'agafen per por d'aquest estigma, no? Jo crec que l'haver d'equiparar la menstruació amb una malaltia, al marge de que sí que efectivament hi ha casos que sí que són un problema mèdic, és el problema de sortida, diguéssim, no? És una situació física que no és voluntària, i per tant les feines, les jornades laborals s'hauria d'entendre que hi ha determinades situacions físiques que t'incapaciten per fer determinada feina en una determinada situació de dolor o del que sigui, no? Llavors, si agafes la baixa perquè tens la menstruació o perquè t'has torçat un peu, doncs ve a ser el mateix, sigui qui sigui, siguin quin sigui el sexe de la persona afectada.
Sí, jo crec que la gran revolució que hem vist en els últims anys, ho hem comentat altres vegades, és la revolució de per fi caminar cap a un escenari en el qual es té en compte que la cosa pública, el poder, el món del treball, de les feines, del poder, etcètera, etcètera, hi ha homes i dones. I això sembla, òbviament, una cosa molt elemental per molta gent, però venim de milers d'anys, i no és cap exageració, milers d'anys, en què només els homes han fet les lleis pels homes, sense tenir en compte les dones, perquè les dones estaven a casa cuidant els fills i cuidant els pares i els avis i fent les tasques de lo que se suposava que havia de fer una dona segons la visió hegemònica durant mil·lennis, o sigui, no dècades, mil·lennis, no? I, per tant, tot això hem fet un gran avanç, en alguns casos legislatius, sense que això no vulgui dir, òbviament, que quedi molta feina per fer, però que després el temps d'implementació de tot això doncs es va a poc. Evidentment, aquests estigmes no desapareixen d'un dia per l'altre. S'ha fet una bona llei en què té en compte, per fi, això, que hi ha vegades que les dones, pues, per raons naturals, doncs, tenen una incapacitat que no tenen els homes per poder estar al 100% quan tenen la regla, i per tant això s'ha de tenir en compte amb tots els temes públics, amb tots els temes que afecten a la vida pública, del treball, de la feina, de l'empresa, del poder, etc etc. Però tardarà temps a que això culturalment s'assumeixi i les dones se sentin lliures realment d'agafar-se una baixa sense que algú pensi, com m'explicava molt bé l'Òscar, l'extrema dreta, que són unes jetes, unes fresques, el que sigui, que és amb el que han estat lidiant durant mil·lennis.
És que l'èxit serà no haver de fer públics els números, no? Perquè serà igual si són moltes o poques.
Clar, però aquí venia, sí, la voluntat, quan demanàvem aquesta xifra, és perquè, si recordeu, en el moment que es va aprovar i es va anunciar, hi va haver algunes veus que deien, ui, ja veuràs ara totes les dones demanen la baixa, hi haurà una allau de baixes. No, mentida, és que n'hi ha
perquè
quatre
no
al mes.
No era casualment que ho promovia, era un moment també de conflicte amb el Ministeri de Montero, quan ho van impulsar, sí. I llavors estava carregat d'una... Diguéssim, encara tenia una pàtina política que ho feia més escandalós tot plegat. En tot cas, coincideixo amb el que estava comentant, i especialment amb el tema del temps, no? És a dir, quan tu, durant molts anys, has compaginat laboralment aquestes molèsties, dolor, incapacitat en treballar, encara que et donguin el dret a poder no fer-ho, has de comptar. Has de saber quan et ve, a vegades les regles són irregulars. Has de demanar hora al metge, has de poder-hi anar, has de tenir uns caps sensibles en aquesta situació, has de tenir una feina en què d'un dia per l'altre puguis faltar. És a dir, hi ha tants condicionants que fan, doncs, que moltes vegades sigui complicat. Que existeixi la possibilitat és perfecte. Hi ha persones, jo conec noies i dones que tenen febre amb la regla, que tenen un dolor que no poden estar-se dretes, que només desitjarien estar estirades i tapades amb una manta i amb un coixí calent a l'esquena. És a dir, que parlem d'això. Jo m'agradaria fer aquell exercici, crec que el van fer amb diputats francesos o així, que els hi van fer com un simulador del dolor de la regla i al·lucinaven. És a dir, que és que jo crec que és una cosa que, com que aquest mal no l'ha sentit mai cap home, no es pot entendre com de molestes contínuament tots els mesos. Vulgui ser mare, no vulgui ser mare, és que és una qüestió tan física que no la pots evitar. Llavors, benvinguda sigui la mesura i, evidentment, doncs, que qui la necessiti la pugui fer servir i que hi hagi el màxim de facilitats també a l'hora de tramitar-les perquè això sigui, doncs, el més fàcil possible i, sobretot, que hi hagi comprensió per part dels companys i dels caps, perquè no crec que sigui només els caps, sinó també els companys i la pròpia autoexigència de les dones acostumades a conviure amb aquest mal i a tirar cap endavant, sigui com sigui.
I que, per tant, s'acaba produint casos com el que hem pogut sentir a Catalunya Ràdio, en què per no haver de faltar a la feina cada mes, algunes dones es veuen obligades a fer un tractament hormonal anticonceptiu que els pren el dret per ser mares, no? L'Anna Bassols, per exemple, n'hem parlat a Catalunya Ràdio, és un exemple ben clar, ho explicava així.
Una cosa és que puguis marxar a casa i se't reconegui, que és un avenç important, però clar, te'n vas a casa i estàs fatal. Jo, per exemple, sóc una dona que comptabilitzaria com a una dona que necessito d'aquests permisos, però en aquests moments de la vida no m'ha quedat una altra de fa més de 2 anys de no gaudir-los, però en contrapartida doncs no puc ser mare o haig de tenir les conseqüències que té un tractament hormonal tan fort de forma consecutiva, no?
Clar, haver normalitzat això també és un problema. És a dir, clar, és que s'ha normalitzat això.
En aquest cas no és per anar a la feina, diguéssim, és perquè és tan incapacitant que l'incapacita per fer vida normal els dies que té la regla. De manera que, clar, al final, aquí el més important és que cada dona pugui prendre aquesta decisió que ha pres aquesta noia lliurement, no?, d'optar per un tractament que t'incapacita per unes coses, però t'habilita per tenir una vida normal, com deia la Tània, cada mes, tots els dies del mes, cada mes, durant molts anys de la teva vida.
I per viure lliurement i prendre les decisions lliurements en tots els àmbits de la vida, perquè quantes dones no són mares perquè tenen por de quedar relegades en la carrera professional que no està pensada perquè les dones puguin optar també lliurement per poder tenir una carrera i al mateix temps ser mare, no? Per tant, òbviament forma part tot del mateix substrat de que són aquesta herència de milers d'anys en què els homes feien les lleis pensant que la vida pública només era cosa d'homes.
Les lleis i la medicina, és a dir, la medicina també ha tingut sempre una òptica molt masculina en aquest sentit. Si posem també la perspectiva de gènere en la investigació, en els tractaments, en la medicina, etcètera, també podrem entendre o fins i tot desenvolupar medicaments que permetin avançar des d'aquest punt de vista. Ja, si vol, això és un altre meló que podem obrir un altre dia, però la violència obstètrica també és un resultat d'anys i anys i segles i dècades més aviat doncs, de medicina pensada d'homes cap a les dones. Per tant, ens falta camí, eh? Jo crec que quan obrim aquests temes, i recordo la setmana passada que m'incorporava després de la baixa de maternitat, que reivindicava doncs, això, que moltes vegades les lleis no permeten que es pugui conciliar del tot bé, crec que hi ha camí a recórrer en tots els àmbits que ens afecten a les dones.
I tant que en queda. Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Tània Tàpia, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
A vosaltres. Gràcies. Bona tarda.
Una mica de publicitat, el butlletí, la tarda de Catalunya Ràdio. Tornem dilluns a les 2. Bon cap de setmana a tothom.
Puc teletreballar al 100%. Així que res, deixaré la ciutat. Ho volia aprofitar i portar-vos la nòmina. Que a més doneu una tele, oi? Gràcies.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
No sabem si seràs el fundador d'aquella nova startup d'èxit o el líder escollit per aquella gran empresa. Però el que sí sabem és que decideixis el que decideixis, a EAE t'oferim la formació més innovadora per al nou món que ve. Entra a eaebarcelona.com i transforma't en qui vulguis ser. EAE Business School Barcelona. Ready for the new world.
Hola, Héctor. Que bé que al final et quedis a viure a la costa. Si vols, et truco quan tinguis un moment i t'ho explico tot sobre la domiciliació de la nòmina i la tele que donem. Et sembla bé? Una abraçada.
Si tens algú que t'acompanya, tot és possible. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Informa-te'n a caixabank.cat.
Guerrero y Asociados Abogados és una firma jurídica que lluita contra les pràctiques abusives de les companyies d'assegurances. Per què ho sabem? Perquè ells mateixos ens han explicat la seva història a Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per impulsar petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i guanya visibilitat i prestigi per al teu negoci.
A veure...
Amb el gorro del Titó aniràs ben calentó. El gorro del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Blau.
Vermell.
Disney.
Tarantino.
Est.
Oest.
Els Estats Units és un país de contrastos, moltes vegades d'extrems. Seguiu-me, que us ho explico.
Follow Garriga, el podcast que ens apropa a la realitat nord-americana amb Francesc Garriga.
Perdre-ho tot, la casa, els records, la feina, alguns fins i tot la vida. Farem un viatge cap a les flames que han cremat barris sencers.
Follow Garriga, amb Francesc Garriga.
Feu follow i acompanyeu-me.
A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.